Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, Recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i d'organitzacions. Parlem d'eines, tècniques, idees, tendències i innovacions, sempre amb l'objectiu de millorar la nostra vida en totes les seves dimensions. Recursos per una vida millor. Els dimecres a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 2:15 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, ben trobats al nostre programa, un programa més d'aquest bat a bat des del Bisbat de Lleida.
A continuació, us deixem amb la reflexió que diverses entitats que atenen persones temporeres han fet arribar als mitjans de comunicació els darrers dies.
Atenció a les persones temporeres. Aquest estiu 2019 farà ja 10 anys que l'Ajuntament de Lleida va crear les diferents comissions d'atenció a les necessitats bàsiques, juntament amb la resta d'entitats i agents socials que treballen a la ciutat. L'objectiu d'aquestes comissions era doble: coordinar i facilitar la millor atenció a les persones del nostre municipi. En el si d'aquestes comissions s'hi troba la comissió de temporers, ja que la realitat de la ciutat de Lleida ens portava a preocupar-nos per una situació que any rere any ens interpel·lava. En els darrers anys, la comissió de temporers ha detectat que la realitat s'ha anat modificant. Això s'observa mitjançant les dades que els darrers informes ens mostren, així com les valoracions que els professionals ens traslladen. S'ha produït un canvi de model, on la població temporera sol·licita com a principal demanda l'allotjament, tot i que la cobertura de necessitats bàsiques continua sent necessària. Aquesta anàlisi s'ha posat de manifest en les darreres taules participatives on tothom ha estat d'acord i on s'ha vist la necessitat d'oferir espais d'allotjament amb un assessorament social i laboral a les persones temporeres. Fet que requereix d'una coordinació i col·laboració entre les diferents administracions i on les entitats i agents socials, com sempre, hem volgut participar. Les entitats i sindicats sotasignants creiem que des de les administracions implicades a la ciutat de Lleida i al territori no s'ha donat resposta a aquest canvi de model. Al mes de juny del 2019, la ciutat de Lleida no oferirà la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones temporeres, ja que l'anterior administració local va decidir deixar de liderar-ho. Aquesta decisió ens genera inquietud en el si de les nostres entitats vers l'acollida que com a societat lleidatana oferirem a les persones temporeres, persones que aporten el treball més feixuc a un dels motors econòmics del nostre territori. Ens preocupa les possibles situacions de vulnerabilitat social en les que les persones es poden trobar i en què aquestes atemptin contra la seva dignitat. La societat de valors que construïm és mesura per les nostres accions. I ens entristeix que la xarxa que durant tant temps s'ha construït amb voluntat d'esforç i de servei vers la ciutat avui es dissolgui i les conseqüències siguin per les persones més vulnerables. Nosaltres, com a entitats i agents socials de la ciutat, soles no podem donar resposta. Únicament amb el treball conjunt serà possible. Creiem fermament amb el treball en xarxa. Demanem a les diferents administracions que siguin corresponsables, que liderin i que destinin els recursos necessaris per garantir una gestió de la campanya agrícola que asseguri per als treballadors i les treballadores temporeres una acollida digna i coordinada en la ciutat de Lleida i el territori, i que salvaguardi els drets socials i laborals acordats en el conveni agrari. ADRA, Arrel Sant Ignasi, Associació Antisida Lleida, Càritas Diocesana de Lleida, Comissions Obreres Terres de Lleida, Esclat, Jericó i UGT de les Terres de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Presentació de la memòria d'Arrel Sant Ignasi.
El passat 11 de juny es va fer pública en una roda de premsa la memòria d'arrels de l'any 2018, segons la qual el nombre de persones ateses sense llar ha augmentat en els últims 5 anys perquè de les 1.560 persones ateses, ara 809 es troben en situació de sense llar. Arrels compta amb 6 programes, el centre obert, un centre de dia, el programa de distribució d'aliments, la botigueta, el programa de prevenció de les malalties de transmissió sanguínia per a persones toxicòmanes, el de reinserció i el programa de convivència i d'inserció sociolaboral per a dones en situació de privació de llibertat. Per aquests programes d'Arrel Sant Ignasi compta amb la col·laboració de 166 voluntaris. De cara al curs vinent, l'entitat es planteja 3 reptes: seguir treballant a través de la xarxa d'entitats cristianes en matèria d'habitatge digne, col·laborar amb les administracions per al diagnòstic i seguiment de la salut mental i dels seus usuaris, i la recerca d'estratègies per evitar la cronificació de situacions de vulnerabilitat treballant també en la prevenció.
Jornada diocesana del Dia del Malalt.
El passat 8 de juny va tenir lloc la Jornada diocesana del Malalt, enguany ajornada per la Delegació de Pastoral de la Salut de Lleida. Aquest dia es van reunir tots els voluntaris de les entitats que vellen pels malalts: l'Hospitalitat de Lourdes, Sant Joan de Déu, la parròquia de la Unitat Pastoral de Capmont i la Clínica L'Aliança. Els ponents, en una taula rodona, van explicar les seves experiències com a voluntaris a prop dels malalts. La seva intervenció va suscitar un diàleg enriquidor i van participar una vintena de persones. Al final, tots els presents van compartir un piscolabis.
L'IREL fa un homenatge a mossèn Xavier Batiste i mossèn Jordi Pardell.
L'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, IREL, va celebrar el 12 de juny la festa de final de curs. Va ser l'ocasió propícia per fer l'homenatge a aquests dos preveres i professors que durant anys han impartit docència a l'IREL. Presidí l'acte el bisbe Salvador, que va començar amb la celebració de l'Eucaristia a la capella del seminari ubicada a la planta baixa de l'edifici, després de la qual els homenatjats van dir unes paraules i la institució els va entregar unes obres d'Amadeu Bonet com a record de tots els anys que han dedicat a aquest institut. A l'acabar, es va compartir un refrigeri.
Diada missionera a la parròquia de Montserrat.
La parròquia de Montserrat va acollir el 15 de juny la cinquena trobada missionera, amb el títol Acompanyant la malaltia, missió de tots. Després de la pregària inicial, tingué lloc una taula rodona amb Carol García, de les germanes missioneres de Nostra Senyora d'Àfrica, i Natàlia Méndez, responsable del Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa a Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. La jornada va acabar amb una trobada per grups i la posterior posada en comú dels treballs en grup.
L'entrevista.
Espai dedicat a les delegacions. Durant el curs d'aquest programa he tingut la sort de poder entrevistar, perquè siguin presents en el nostre espai, a les delegacions i als delegats de les diferents àrees del Bisbat de Lleida. Avui la sort és poder tenir a la persona responsable de totes aquestes delegacions, que és el nostre bisbe, Monsenyor Salvador Jiménez. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, senyor bisbe.
Gràcies, Mari, per aquesta entrevista. Gràcies.
Doncs comencem, si li sembla, per la part més fàcil i així entrarem dins del que ha estat tot aquest curs per vostè. De quin fet d'aquest curs, que estem a punt d'acabar, esteu més satisfet?
D'un fet, diguem, comunitari. Per una part, la visita pastoral que faig a les parròquies i, per altra, l'assemblea diocesana que vam fer a final de maig. En un lloc i un altre he vist a molts cristians, a molts sacerdots, a molts membres de la vida consagrada, amb preocupació, però amb molt de coratge, per viure i predicar l'Evangeli de Jesucrist.
Precisament a la passada Assemblea Diocesana es va anunciar que com a diòcesis encetàvem un procés diferent als que s'havien fet fins ara, un procés per elaborar entre tots el nou pla pastoral. Com continuarà aquest procés durant l'any que ve, senyor bisbe?
Pues ho explique molt breument. De vegades els bisbes volen fer molta cosa. Jo volia, s'acaba el pla pastoral que havíem previst el 19. Jo volia aquest estiu escriure un nou pla per als tres cursos següents. I entre tots van convèncer i van convenir de que era millor dedicar un any a fer aportacions per part de tots els grups, totes les comunitats, totes les parròquies. I això anem a fer l'any que ve. Hem preparat una guia i en donarem el dia de l'enviament, a final de setembre, la guia i com es pot contestar per aportar i per a que el pla pastoral no sigui un pla del bisbe, sinó sigui un pla de l'Església Diocesana de Lleida, on participen tots.
I tot això acabarà a l'assemblea de l'any que ve, si Déu vol.
I tot acabarà, exactament. Arreplicarem les aportacions el dimecres de cendre i a un equip, en companyia meva, començarem a redactar i ho donarem a conèixer en l'assemblea que farem el dissabte últim del mes de maig.
De l'any que ve, si Déu vol. Doncs, quins són els reptes que s'haurà de respondre en aquest procés que vostè veu com a més punters?
Hi ha uns reptes que ja ens va descobrir el Vaticà II. Un repte de la secularització ambient que n'hi ha, que cada dia doncs, hi ha més persones que es cansen o que deixen de creure i viure el missatge de Jesucrist, i això està doncs, per fora, per l'ambient. I l'altre que ens afecta a tots nosaltres és que som pastors, els creients, els fidels que van a misses diumenges, que bategen els fills, de si no som prou engrescadors per a dir als demés com tenen que creure. Per això diu el Vaticà II que n'hi ha causes objectives i causes nostres internes de l'Església i hem de ser molt anunciadors i bons anunciadors de l'Evangeli.
Ho haurem d'intentar, sense dubte, entre tots. Senyor bisbe, ja fa sembla mentida, però ja han passat uns quants mesos. Ja fa 4 anys que es troba entre nosaltres. I ara que ja té una mica de perspectiva, perquè ha estat molt prudent, s'ha de reconèixer, en tots els àmbits que no eren fàcils, que es va trobar, doncs, quan va arribar com a bisbe de la nostra diòcesi, va tindre la gran prudència, la gran sabidoria de dir, això m'ho he d'estudiar, allò altre ho he de mirar, d'aquí prendré nota, i quan puga, us contestaré, ho va dir als, bueno, pues als que assistim a les seves homilies, ho va dir a la premsa, i va estar, jo crec, una molt, molt acurada manera de veure les coses i de deixar-les en perspectiva. Doncs ara que ja la té una mica més ferma, quins signes d'esperança veu a la nostra diòcesi i quins són precisament aquestes perspectives que ha pogut anar mirant dels diferents temes?
Els signes d'esperança per a mi estan en els nois que encara es confirmen, reben el sacrament de la confirmació, i en els seus catequistes que els animen. No dic res de la primera comunió perquè depèn ja de les famílies a les que agraeixo la sinceritat que porten els fills a la catequesi. Em refereixo sobretot als confirmants perquè són gent de 14, 15, 17 anys i que encara s'enamoren del missatge de Jesucrist. Això per a mi és un signe d'esperança cara al futur. I un repte que abans no he comentat i que estic sempre molt preocupat és la falta de vocacions al sacerdoci de la nostra diòcesi. Si tots volem tindre mossens el dia de demà que ens administren els sacraments, que ens orienten, fa falta que avui preparem nois que vulguin dedicar la seva vida, el seu servei a l'abast de tota l'Església.
I per això segurament és important que els cristians estiguem presents en la societat actual. Creu que ho estem suficientment?
Jo crec que sí. A mi em molesta molt dir als demés el que han de fer, perquè cadascú de nosaltres pensa que el que fem ho fem bé. A mi m'agradaria que la dimensió cristiana de la vida estiguera present en els metges dels hospitals, en els mestres en l'escola, en els polítics en la seva activitat, en els treballadors en la banca o en el camp, els pagesos, que tots visqueren la seva feina motivats per la seva fe si són cristians. És el més important que podem fer tots. I cadascú fa com pot. Si a cadascú li preguntaren, diria, senyor bisbe, jo estic fent i és cert, però a mi m'agradaria, començant per mi, que sapiguérem fer un poquet més encara de lo que ens mana el Senyor.
I per aquest fer el que ens mana el Senyor, què necessitem cada un de nosaltres?
Creure-ho que això ho podem fer tots.
Ens hem de creure.
Sobretot això. Pensar que el que diu el Senyor és fàcil. Per exemple, estimar els enemics és molt complicat. Que ningú diga mai que això és impossible, perquè han hagut sants que ho han fet. Hi han hagut cristians que estan fent-ho avui. N'hi ha situacions molt complicades que són molt complicades de resoldre. Però n'hi ha persones concretes que ho fan. Si no diguem sols d'això, sinó de perdonar, o de servir, o de ser generós, o de no ser tacany, tot això és important.
O sigui que allò de oblido però no perdono ha de ser al revés. Perdono, però potser, segons quines coses, no es poden oblidar.
Exactament. Però obrim sempre una pàgina en blanc del nostre llibre de la vida, com fa el Senyor. Quan ens confessem els cristians, gràficament diem als nens i diem a altres que el Senyor obri una pàgina en blanc. No se'n recorda per a res del passat nostre. I comencem de nou. Vulguera el Senyor que tots nosaltres farem el mateix respecte a fills, a germans, a amics o a coneguts, clar.
El nostre senyor bisbe, com havien pogut comprovar, és molt acurat amb la seva agenda i amb les seves dates, perquè ja ens ha anunciat fins i tot la data de la propera assemblea, que serà, si Déu vol, el 2020. Quina altra activitat prevista per l'any creu que serà molt, molt important i que ens hem de reservar la data?
Pues a mi m'agradaria que vostès vingueren tots el dia de l'enviament que fem a final de setembre, enguany és el dia 19 de setembre, que és un dijous.
I, per tant,
el 19, m'agradaria que tots vingueren a la missa crismal de la Setmana Santa, que el dimarts sant.
Es fa a la catedral, i que, per tant, tots han d'acudir.
I m'agradaria que tots vingueren al dia de l'Assemblea Diocesana de l'últim dissabte del mes de maig. I m'agradaria, una vegada més, no és un desig, sinó per a mi seria una obligació dir-los-ho, que tots vostès practicaren la vida cristiana, anant als sacraments els diumenges, confessant-se i viure coherentment la seva vida.
Per tant, viure d'una manera més plena tots els sacraments, que algun potser se'ns escape, sense fer-ho. Dues dates importants. Una encara mos resta per ara pel setembre i l'altra serà l'any que ve. I mentrestant, doncs, totes les celebracions que cada entitat, cada agrupament, cada laïcat té dins i sense dubte d'en aquest àmbit de viure la fe, que el senyor bisbe ens encomana sempre com a coratge important dins de la pregària i de la nostra creència. Jo li agraeixo moltíssim perquè a vegades les preguntes més fàcils són les respostes més plenes d'aquesta espiritualitat que sense dubte té el bisbe Salvador. Satant-se, bueno, de fet ja hi estem, a l'estiu, i jo sé que vostè és un apassionat de la lectura. Ens podria comentar algun dels llibres, alguna recomanació que podríem fer per aquest estiu a tots aquells que ens estan escoltant envers aquest tema de la lectura i dels llibres que li agraden al senyor bisbe?
A mi m'agraden molt, molta classe de llibres. Jo, com a obligació de bisbe, intento llegir coses de teologia i d'Iglésia, coses de literatura i de teatre, o de novel·la, o d'assaig, jo què sé, un poc per estar enterat de tot. Mm-hmm. Jo, em resulta molt complicat aconsellar-vos un llibre perquè cadascú té un moment determinat de la vida per a llegir. Sí que els cristians, voldria dir-vos que n'hi ha últimament apareixent dos o tres o quatre llibres sobre el papa francès que són molt fàcils de llegir i són molt agradables per a tothom. I després n'hi ha un llibret petit d'oracions que poden servir per a totes les persones que ho ha editat el Centre de Pastoral Litúrgica. I després hi ha uns aconsells de literatura o d'assaig perquè cada un té les seves preferències.
Les seves preferències que trobaran, però que ja ens ha indicat el que hauríem de fer. Aprofitar una mica el temps quan llegim, perquè si no es perd moltíssim en totes les xarxes a les quals, sense dubte, entrem. Creu que hem d'estar presents en les xarxes que tenim al nostre abast? Facebook, Twitter, totes aquestes coses que de vegades són un perill, però d'altres vegades poden ser un portaveu a gent que no llegeix altre tema.
Jo, Mari, tindria que confessar-li que sóc molt poc amants de les, jo personalment, de les xarxes.
Molt bé.
I no puc negar perquè alguna vegada ho he dit. Però tots en diuen, els estudiosos i els tècnics, diuen tots que hem d'estar els cristians en les xarxes socials, perquè és un motiu gran d'evangelització. Jo no ho sé fer, però quan m'ho pregunten aconsello a tothom que es posen les xarxes i que predique el que ell creu. I això jo crec que és molt important. Si no ho fem alguns bisbes, alguns ens aconsellen que ho fem també nosaltres, perquè la nostra paraula multiplica també l'efecte. Jo tindré que ensenyar-me a usar més les xarxes, també.
No es preocupi, que no obstant té un grup de persones al seu voltant. Aquesta gent jove, periodistes i professionals que cada vegada doncs estan ocupant el lloc que els hi pertoca dins també de l'organigrama del bisbat. S'ha acabat ja lo de la bona voluntat, es necessiten bons professionals i això ha estat un repte importantíssim del bisbe Salvador, cercar a les persones adients perquè realment puguin fer la seva tasca i per tant continuar aquesta important presència de tots nosaltres els cristians allà on se'ns reclami i allà on volguéssim estar, que també és molt important. A nivell personal, senyor bisbe, com es presenta aquest estiu?
Pues jo crec que bé. Jo crec que l'estiu es tracta de canviar un poquet d'activitat que diuen tots. Jo canviaré pues, dedicant més temps a la lectura aquí en Lleida. Des que sóc a Lleida pues, no m'he anat ninguna setmana de vacances, sinó que he continuat la mateixa activitat, però és suficient, perquè és tan variada que uno no pot sentir que és una rutina, que és un cansanci, sinó que cada dia faig el que puc. I segurament aniré més temps, en el mes d'agost sobretot, a celebrar i estar en els que més llum viuen de Lleida, que són gent de Pont de Suert i de Vilaller.
Ho agrairan.
Segurament allí, sí.
Ho agrairan moltíssim, perquè certament la nostra província, la província de Lleida, és molt àmplia i la presència del pastor es necessita, no? Aquella olor a oveja que necessitem que tingueu els pastors és el que us demanem també a vostè. I el senyor bisbe, com que és molt caminador, pues el trobes amb molta facilitat per la ciutat de Lleida i bon dia, senyor bisbe, adeu-siau. I això també ens dona vida a tots. Estem a l'estiu. Quina recomanació faríeu, senyor bisbe, als cristians per aquest estiu? A banda de desconnectar una mica, d'intentar dedicar-nos una mica més al nostre, a la nostra persona, què acomana?
Que no tinguin vacances.
Ah,
vull dir, que no tinguin vacances de les pràctiques religioses.
Vale.
Que a mi m'agradaria...
Aquesta gent jove que mos estan envoltant ara, perquè tenim, a més, una mica de públic amb aquesta entrevista avui, han fet una mica de cara així, que dices?
A mi sempre em fa la por de que nosaltres, quan diem vacances, diem deixar-ho tot.
No.
I en cristià no podem deixar mai l'anar a misses diumenges, més que un estiga en una platja o a la muntanya, resar cada dia un poquet, practicar la fe cristiana en companyia de la família, tindre la paciència que ens diem en l'estiu. O sigui que l'estiu i l'hivern en això no es diferencien. Sí que n'hi ha en estiu molta més paciència i molta més tranquil·litat per a viure la vida cristiana en companyia dels fills. Per això sempre es diria als pares, pares, preocupeu-se de la pràctica religiosa dels fills també en les vostres vacances.
Treballarem, senyor bisbe, amb aquest compromís que vostè ens demana. Moltíssimes gràcies, bon estiu i fins any que ve, si Déu veu, dins del curs, perquè continuareu a Lleida.
Sí, sí. Gràcies, Mari, gràcies a tots els que ens estan sentint i veient i que tingueu tots bones vacances i bon curs que ve.
Moltíssimes gràcies. Tot seguit passem a l'agenda del nostre programa.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Pelegrinatge a Lourdes.
Els dies 27, 28, 29 i 30 de juny tindrà lloc la 34a edició del Pelegrinatge diocesà a Lourdes. La sortida serà a les 6:30 hores del dia 27. També hi ha la possibilitat de fer el pelegrinatge en dos dies, 29 i 30 de juny.
Festa del Sagrat Cor.
Amb motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, la parròquia del Carme de Lleida participarà el divendres 28 de juny a la celebració de la Santa Missa al monestir del Sagrat Cor de Jesús de les Carmelites Descalces de la partida de la Caparrella. La parròquia ha preparat un transport en autocar des de l'Església del Carme i la parròquia del Pilar. L'autocar sortirà a les 6 de la tarda.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Avui, solemnitat del Corpus. Benvolguts diocesans. En deia una catequista, amb molts anys de tasca en la seva parròquia, que li resultava més fàcil i suscitava un major interès en les sessions de catequesi l'explicació sobre els pobres i necessitats amb l'atenció de Càritas que l'oració personal i l'adoració a Crist Eucaristia. No dubto de l'apreciació de la catequista. Em vaig quedar un poc preocupat quan l'escoltava i reconec que no és nou i que tots en som sabedors d'això, però necessitem oferir als infants i joves una nova manera d'afrontar el seguiment de Jesucrist. La preocupació pels pobres i l'adoració al Santíssim. Per descomptat, no hi ha dualitat en l'oferta de vida que es fa el Senyor. No existeixen disjuntives o una cosa o l'altra. En el procedir cristià és necessari valorar la complementarietat. Imagino que ens comprendreu si afirmo que la festa del Corpus dura tots els dies de l'any. El que passa és que avui es fa més palpable, més visible, la combinació vital que expressem. Adorem a Crist i ho mostrem al món en els nostres carrers i places, al mateix temps que celebrem el Dia de la Caritat. Deia el Papa Benet en l'encíclica Deus Caritas Est. És possible l'amor al proïsme en el sentit enunciat a la Bíblia per Jesús. Consisteix justament en que en Déu i amb Déu, estimo també la persona que no m'agrada o ni tan sols conec. Fa el mateix el Papa Francesc, amb els seus gestos en l'actualitat més recent. L'atenció i les denúncies davant i amb els immigrants, amb els desnonats, amb els presos i abandonats. Al mateix temps proposo moments d'oració personal diària, visita el Santíssim, tan proper en les vostres parròquies, la iniciativa 24 hores amb el Senyor i moltes altres. És compatible, és necessari per a tot cristià. Aquest és el consell que m'atreveixo a donar en aquesta solemnitat, que dediqueu temps i recursos col·laborant en els grups i en les tasques de les nostres càrites, que tingueu temps per l'oració i per l'adoració al Santíssim Sacrament. Ensenyeu-lo sempre i a tothom. amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Així hem arribat al punt final del nostre programa i del programa fins a l'estiu. Per tant, bon estiu a tothom. Moltíssimes gràcies per estar amb la nostra sintonia i ens retrobarem, si a Déu plau, a partir del mes de setembre.